benvinguts, passeu, passeu, a les vistos, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases
d'algú. La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Dios de Santa Teresa es el espacio de Carrevolta. Como es habitual, este centro sociocultural tiene una actitud de mejora permanente. Preguntemos a Tony Peruga sobre las innovaciones en el servicio de cocina. Buenas tardes, Tony.
Hola, Enrique. En Guaymbos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com per la nit. Oferim una cuina mediterrània de mercat a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. Al migdia, el menú costarà de diversos primers i segons, beguda, postre o cafè, per 9 euros i mig. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrevolta. Per la nit, a banda de nostres famosos entrepans, ampliem la carta amb tapes, amanides i muntadeig. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grup a través del telèfon 96-392-2088 o al mòbil 680-776-589 i al correu revolta@revolta.org. Al programa d'avui, Josep Martínez entrevistarà el nostre convidat on tractaran el tema de tanta actualitat com és el dels refugiats. A continuació, Adelí Martínez ens endinsarà en l'espai de música d'un país clandestí. I per finalitzar, també Adelí ens presentarà la programació per als propers 15 dies. Josep Martínez.
Bona vesprada, Toni. Doncs sí, passem a l'entrevista d'avui. Tenim amb nosaltres a Jaume Durà, que és el coordinador de la Comissió d'Ajuda al Refugiat del País Valencià. Bona vesprada, Jaume.
Bona vesprada.
En primer lloc, Jaume, pots explicar-nos breument què és CEAR, perquè igual hi ha molta gent que no vos coneix.
Sí, la Comissió d'Ajuda al Refugiat som una organització que va néixer en 1979. En aquella època no hi havia ninguna organització que treballara el tema de l'asil, del refugi, a l'estat espanyol i un poc per acollir a totes aquelles persones que venien fugint de dictadures del Con Sur, d'Argentina i de Xile. A partir d'ahí, la nostra organització impulsa la primera llei d'asil, el 1984, i des d'aleshores esperim treballant per els drets humans i en particular per el dret d'asil i refugi i en prou de les persones refugiades.
Pots explicar-nos així en general quines són les vies que hi ha ara mateix per a demanar l'asil a l'estat espanyol i amb quins impediments es troben els sol·licitants, perquè sembla que les sol·licituds en un percentatge molt, molt alt no són acceptades.
Sí, actualment per a poder demanar protecció internacional, per a poder demanar asil, l'única forma de fer-ho és arribar a la frontera o accedir al territori. Per tant, què està passant a tota l'Europa? Doncs s'està creant una Europa fortalesa, s'està tancant totes les fronteres de la Unió Europea, això porta molt de temps fent-se, i el que fa és impedir-se a exercir un dret, com és un dret internacionalment reconegut, que és el dret d'asil. És a dir, si jo t'impedís que arribes a la frontera, t'impedís fer una sol·licitud de protecció internacional. Què s'està fent? S'està negociant els països de trànsit per a que ells siguin els que controlen les nostres fronteres, que impedisquen a les persones entrar a Europa, que són els països segurs on es pot demanar asil i refugi. El que està passant també, com bé sabem, és que este flux massiu de persones, recordem que és el més gran des de la Segona Guerra Mundial, sobretot de persones refugiades de Síria, doncs està jugant-se la vida literalment per a intentar entrar a Europa. Si hi hagueren vies segures per a poder accedir a Europa, la gent no s'hauria de jugar la vida i no haurem mort 15 xiquets com varen morir aquesta setmana. De les 28 persones que varen morir, 15 d'ells eren xiquets. Aquesta vegada no hi ha foto, però són 15 xiquets que han mort aquesta setmana en un dia únicament.
Com podrien fer-se més àgils i gestions?
Hi ha multitud de mecanismes. Nosaltres portem, a part de venir denunciant aquestes polítiques, tenim alternatives, alternatives clares. Una de les més fàcils seria el poder fer sol·licituds de protecció internacional en ambaixades i consolats, en les missions diplomàtiques. Si una persona de Síria, que està en un camp de refugiats a Turquia, o està en el Líban, o està en Jordània, poguera anar a l'ambaixada o consolat de qualsevol país de la Unió Europea, en aquest cas de l'Estat espanyol, podria fer una sol·licitud, no es jugaria la vida i podria ser traslladada posteriorment a l'Estat espanyol o a algun altre país de la Unió Europea. Estan els visats en trànsit, en casos de conflicte. Estan els visats humanitaris per a aquests casos. Hi ha multituds de possibilitats per a que la gent no es jugui la vida. Cada vegada que s'alça una tanca, cada vegada que s'impedeix, que es fa més dificultosa la vida de les persones refugiades, es fa que elles caiguen en mans de les màfies perquè no tenen una altra forma d'arribar a un país segur i aleshores es juguen la vida i moren com estan morint milers de persones a la Mediterrània. L'any passat varen ser més de 2.500 persones que es calcula que varen morir a la Mediterrània, però és que enguany ja hem superat la xifra. I això no és nou. Això ja fa molt de temps que ve passant.
Què ens pots dir de la reacció de la Unió Europea, com afirma la vostra campanya, que per cert iniciareu ja al mes de maig la campanya Huérfanos, aquestes negociacions més que altra cosa pareixen una subhasta?
Efectivament, el que està passant és que la Unió Europea s'ha d'anar a compte que ha de fer alguna cosa, però s'ha d'anar a compte quan la guerra, estem a punt de complir 5 anys de la guerra. La guerra de Síria va començar en març de 2011. Des d'aleshores, primerament de forma de desplaçaments interns i després en els camps de refugiats, la gent ve arribant. En el nostre centre d'acollida de persones refugiades, de Cullera, que gestionem, portem assistint a persones de Síria des de l'any 2011. Des de l'any mateix de la guerra que veníem assistint a persones de Síria. Ja abans de la guerra hi havia persones refugiades per la repressió que hi havia a Síria, igual que molts altres països. Però no vull centrar-me únicament en Síria, vull tractar altres conflictes. Què està passant a l'Afganistan, què està passant a Iraq. Iraq, un país en guerra, en conflicte, està acollint centenars de milers de persones refugiades de Síria. Síria, abans de la guerra, acollia a milions de persones refugiades, iraquianes, palestines, etc. És a dir, són països en via de desenvolupament els que acullen el major nombre de persones refugiades i la Unió Europea acull una mínima part de totes aquestes persones. Com deia, el que està passant és que la Unió Europea ha vist que ara les persones refugiades han aconseguit, jugant-se la vida, han aconseguit entrar al territori europeu. I el que està intentant fer és fer una redistribució de les persones que ja estan dins de la Unió Europea. Una, la figura jurídica es diu reubicació. El que està passant és que les costes, o a territoris com a Itàlia, a Grècia, a Hongria, hi ha milers de persones que estan arribant procedents majoritàriament de Síria, però recorda que hi ha d'altres nacionalitats com Eritrea, Somàlia, Afganistan, etc. El pla de la Unió Europea és repartir-los en diferents països. Doncs això, abans d'aquest estiu, perfectament, era una subhasta a la baixa, una subhasta en la qual els països deien que no volien quotes i anaven regatejant. En el cas de l'Estat espanyol, se li va oferir una xifra de més de 4.000 persones i va dir que no acolliria més de 2.500. Però arrel de les fotos que s'han vist d'Aian, del xiquet a la costa, de la resposta social de tota la gent dient ja està bé, això és inaguantable, són milers de xiquets que han mort, però ha hagut una reacció social, arrel també de que la pròpia Unió Europea està imposant sancions econòmiques per als països que no accepten aquestes quotes. Totes aquestes coses estan obligant els estats a acceptar les quotes. Però nosaltres ho diguem, les persones refugiades no són números, no són quotes. Són persones a les que cal acollir d'una forma organitzada i de forma correcta. Elles tenen els drets i els estats tenen les obligacions.
Ara mateix, com pot posar-se en marxa aquest procés de reubicació del que estaves parlant?
Sí, la reubicació, com comentava, és un procediment especial. Està tassat, diguem-ne, per la Comissió Europea i consistirà en que en els tres països que estàvem comentant, en Grècia, en Itàlia i en Hongria, hi haurà una mena de centres en els que farà una selecció de persones. I explica això perquè sona fatal, això de seleccionar persones. Es diuen hotspot, que és llocs on les persones que ja estan hauran d'anar o podran residir o estar temporalment, i són els organismes internacionals, l'EASO, el Frontex, l'ACNUR, l'OIM, que són organitzacions internacionals, les que, junt als estats, faran la distribució, entrevistes a les persones, per a distribuir-les en els diferents països de la Unió Europea. I això té un sentit. Pues perquè si jo tinc familiars a Alemanya, familiars directes, recordem que a Alemanya hi ha més d'un milió de persones de Síria de forma recents, 800.000 enguany i més de 100.000 sol·licituds l'any passat, lògicament jo no vull anar a un país com França o com Anglaterra o qualsevol altre, sinó que voldré anar a Alemanya. Aleshores caldrà veure quines persones hauran d'anar a cada país, perquè estem parlant d'acollir a les persones, però no les hem preguntat a on volen anar. Lògicament, moltes d'elles volen anar a països com Alemanya o com Suècia o Dinamarca, que tenen unes millors polítiques de protecció a les persones refugiades, referint-me al tema del que seria com està tot, diguem-ne, organitzat. Es farà aquesta selecció de les persones i aniran arribant cada trimestre, no saben quan, o sigui, aquest procés pot tardar, i aniran arribant. Les xifres que es barallaven són 14.931, que era la quota obligatòria, però cal sumar-les a les quotes que anteriorment havia regatejat l'estat espanyol. Unes 18.000 persones s'està parlant, però seria, com dic, de forma seqüencial del temps, i la primera acollida ha de fer-se de forma organitzada. Són gent que ve fugint de repressions, de matances, la majoria de gent té familiars morts, i cal una acollida organitzada i especialitzada, diguem-ne, per part de psicòlegs, treballadores socials, especialistes en la matèria. Però així també entra el paper de la societat civil en tot el procés també d'integració i inclusió de les persones refugiades.
Has esmentat ara el paper de la ciutadania, votarà una llau de solidaritat, però a mitjà termini quin paper es pot jugar, com s'ha de canalitzar aquesta solidaritat?
Aquesta solidaritat ja pot començar a funcionar. Ja tenim persones refugiades ací, ara mateix els nostres centres d'acollida de refugiats estan totalment plens, col·lapsats, la majoria de sol·licituds de famílies ucranianes que fugen també de la guerra i d'altres nacionalitats, per suposat, i ja pot posar-se a funcionar. En un primer moment, l'Estat li demanarà a les comunitats autònomes que diguin quina és la capacitat d'acollida, quins són els dispositius d'acollida que poden posar en funcionament, i alhora pot ser també les pròpies comunitats autònomes li demanen a la ciutadania quins són els mitjans. Entenem que la primera acollida ha de ser especial, com bé comentàvem, però aparellat a això ve tot un mecanisme d'inclusió, com comentàvem, per part d'aquestes persones. Cal fer acompanyament, cal fer escolaritzacions, doncs calen moltes coses que venen aparellades a lo que és la primera acollida, però la primera acollida entenem que ha de ser especialitzada. El paper de la societat civil organitzada o no és fonamental. Jo crec que ja està jugant des del primer moment, forçant l'Estat a acceptar el número de persones que se li proposava i, per suposat, fent que es destinen recursos, participant en totes este procés. Això és una qüestió de tota la societat. Hi ha responsabilitats per part de l'administració, les organitzacions també tenim les nostres, i entre tots i totes hem de tirar endavant, perquè cal recordar que varem ser nosaltres refugiats i refugiades, varem tindre que fugir de la repressió franquista, de la guerra, varem ser acollits a països tan distants com és Mèxic, i esta vegada són la ciutadania, les persones refugiades de Síria, d'Eritrea, d'Afganistan, però també caldria parlar de Palestina, per suposat, o Somàlia i molts altres països que estan vivint un drama humanitari i unes repressions bestials.
Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i haver sintetitzat aquest tema tan complicat, i endavant.
Gràcies a vosaltres, sempre heu estat ahí en les persones refugiades, en CEAR, està a la pàgina web de www.cearpb, on podeu entrar, fer-se socis, participar, col·laborar, estem oberts a tothom.
Hem tingut amb nosaltres a Jaume Durà, de la Comissió d'Ajuda al Refugiat del País Valencià.
Passem a l'espai Música d'un País Clandestí. Hola, Adelí.
Hola, Toni. Avui vos parlarem de Will, un projecte a foc lent que inicia el seu camí amb les primeres composicions de Guillem Sorribes, que ve d'un contacte permanent amb la música com a professor de flauta travessera, i es completa amb els teclats de Carlos Mansa, pianista de carrera clàssica. Així, Will és la combinació de les lletres i música curada de Guillem Sorribes i els arranjaments coloristes de Carlos Mansa. El setembre de 2014, Will presenta el seu primer treball amb el Sergei Picap, anomenat Imaginat, 12 històries que descriuen fantasies, somnis i situacions quotidianes que ens transporten als nostres mons irreals. Als temes es poden apreciar influències que van des de la música pop o la música de cantautors fins a la música clàssica. Com ja sabreu, dins dels concerts de benvinguda a la tardor que organitza Carrevolta, teniu una bona ocasió per gaudir en directe de la música de Will. Serà avui mateix a les 10:30. Ara vos deixem amb el tema Sortiràs d'un dia de merda. Un cant a la superació dels mals moments, perquè mai s'ha de tindre por a tornar a començar.
que la nit un passeig fins a la cuina torna al llit desfogant un estat que anomenaves derivant. Artic nord et congela cada gest de salvació. Vianant ja no saps d'on vens i no saps on anar. Sobre el mur ens indiquen que la porta ja no és lluny, però que duràs i aleshores tornaràs a començar. Ignorant si la porta quan arribes s'obrirà, ja veuràs com demà el dia sortirà més clar.
Amics, com ja sabeu, els mesos de setembre la programació de Carrer Volta està en construcció i té menys activitats, però així tot comptem amb uns quants actes ben interessants. Com ja en diu, avui mateix comença el cicle Concerts Benvinguda a la Tardor. Les actuacions comencen a les 10:30 amb entrada i els DJs actuen a les 12 amb entrada gratuïta. I com hem dit, actua Will al preu de 5 euros i després DJ Viano. El divendres 25, la Reina Roja per 7 euros i DJ Soy Nugorria, i dissabte 3 d'octubre Andreu Valor per 5 euros i Punxadiscos La Factoria. Dissabte 19 de setembre a les 9 a la plaça del Pilar tenim l'acte València Estellers, la festa Estellers a València, amb lectura de poemes i l'actuació de Miquel Gil, presenta Pilar Almeria. Podeu reservar el sopar amb entrepà per 9 euros, sense entrepà per 5 euros. Les reserves són fins al dijous 17 d'octubre a info@acpb.cat. I la venda de tiquets a la llibreria 3 i 4, Racó de la Corbella i Carrer Volta. Organitza Carrer Volta, la Societat Coral El Mecalet, Acció Cultural El País Valencià i l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, amb la col·laboració de Racó de la Corbella. La colla excursionista de Carrer Volta organitza el 27 de diumenge l'excursió a la Via Verda de la Mar, la Plana Alta, i cima a les 9:30 de l'Avinguda d'Aragó. La dificultat és baixa i dura 4 hores. I serem des de Benicàssim i farem la Via Verda de la Mar, que es porta fins a Orpesa, seguint el traçat de l'antic ferrocarril que anava de València a Barcelona. Pararem per dinar d'entrepà a la Renega, on hi ha una gran pinada i cales ben boniques, en les que si el dia acompanya ens podrem capbussar. Per apuntar-vos, telefoneu al 96 392 2088 o escriviu al correu collexcursionistacr@gmail.com. Com sempre, el bo d'ajut és de 2 o 4 euros.
Fins ací el programa d'avui. Nosaltres estarem pendents dels nostres cosins del nord, tinguem la possibilitat de llevar-nos la dreta del nostre país, a veure ells.
La voluntat i el coratge, Carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrer Volta. L'esperit transgressor, Carrer Volta. L'aventura del pensament crític, Carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, Carrer Volta. La convicció, Carrer Volta. Amiga't, sigues Carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les pistes, en farem pum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partofet.
Charlotte, senyor Félix.